Des de les veus del matí també volem incloure temes molt interessants de cares a aquestes festes de Nadal i des del Centre Ara i Així de Figueres amb la psicòloga i psicoterapeuta Anna Bertran, doncs obrim un tema que ens ha proposat aquest matí. Bon dia, Anna.
Bon dia, Mercè.
Festes de Nadal, trobades, moltes cadires buides, malalties que s'acaben de diagnosticar fa pocs dies, fa pocs mesos, que poden arribar, i com afecta tot això a les persones?
Mira, sí, una mica la idea avui era parlar de tot això que passa quan ens acaben de diagnosticar una malaltia i just venen festes de Nadal. És una cosa que ens passa sovint a la consulta, que les persones venen i, sobretot, això va destinat, no?, a les persones que els agrada gaudir d'aquestes festes, que són de tradicions, que són de fer les coses com cada any, no? I aquestes persones moltes vegades ens arriben a la consulta amb la tristesa de dir: ostres, ara torna a ser Nadal i aquest Nadal no és igual que el Nadal de l'any passat. Bé, perquè falta una persona important, bé, perquè la meva situació actual no és una bona situació, no? No ha estat un bon any. Llavors, una mica nosaltres, per totes aquestes persones, des del centre, des d'Espai Ara i Així, hem preparat algunes pautes i alguns consells perquè les persones puguin utilitzar a qui vulgui per aquests dies de festes, i he pensat que seria una bona idea també compartir-ho aquí amb vosaltres.
Em sembla fantàstic i tant de bo, no?, ens puguin ajudar aquests consells a cadascun de nosaltres, tenir-los molt presents. Per on començaríem, Anna?
Mira, una mica per posar-nos en context, és a dir, el que he explicat abans, no? Això és una mica algo que pot anar destinat a totes aquelles persones que, pel que sigui aquest any, les festes de Nadal no seran com eren altres anys, no? I que els està costant d'assumir aquest canvi i aquesta diferència. Llavors, m'agradaria fer dos petits incisos, un que seria per la persona a qui li acaben de diagnosticar una malaltia i l'altre seria pel familiar de la persona que li acaben de diagnosticar la malaltia. Ja saps que a mi sempre m'agrada com parlar de les dues bandes, que són molt importants, no? I una mica, al final, les circumstàncies amb les que ens trobaria més persones que, o bé, aquest any, la seva vida ha canviat perquè els han diagnosticat, per exemple, un càncer, i ara mateix estan en un procés de tractament, de quimioteràpia o d'intervenció quirúrgica, bueno, el procés en el que es trobin, o bé persones que ja estaven passant per un procés de malaltia, però aquest any ha estat especialment complicat, potser perquè a nivell físic la malaltia ha empitjorat i, per tant, no, han perdut capacitats que abans tenien i que ara no poden gaudir-ho igual, potser perquè anímicament, pel que sigui, també es troben més fluixos aquest any. Llavors, una mica la idea és enfocar-ho per totes aquestes persones. La idea principal, tant si la persona que ens està escoltant és persona afectada com si és familiar, és reduir una mica les expectatives, val? I plantejar-nos què és el que de veritat per nosaltres és important de les festes de Nadal. No tothom li dona el mateix valor, és a dir, hi ha persones que no és tant el Nadal en si, sinó que la importància que li donen és un moment per unir-nos amb família que fa molt de temps que no veiem, per exemple, no? O gent que troba la família un cop l'any. Llavors, una mica és tornar en aquesta essència. Què és el que per nosaltres té importància del Nadal? És compartir amb els éssers estimats? És realment el Nadal en si? És la festa? Són els regals? És la il·lusió dels nens petits? Què? Perquè en base a això, aquests, el que diríem que són els valors, podem adaptar aquestes festes a la situació en la que ens trobem. I una mica la clau és això. No és dir: ostres, ja no podré celebrar el Nadal o les festes com abans ho feia, això ja ho he perdut, sinó que és dir: amb el que jo ara tinc, ara mateix, què puc fer per seguir gaudint de les festes realment amb allò amb el que jo li doni importància?
Que en moltes ocasions ni tan sols ens hem parat a pensar, no?, què és lo important per cadascú de nosaltres d'aquestes festes. Perquè ens venen sempre d'una manera que sembla que ens hem d'adaptar i hem d'estar feliços i hem d'estar contents i ho hem de gaudir, sigui quina sigui, no?, la nostra situació personal, potser en aquest moment.
Sí, aquí hi ha un problema important des de la meva perspectiva, que també és una mica tot el que el màrqueting, no?, per dir-ho així, que envolta totes les festes de Nadal. Se suposa que tot ha de ser perfecte, que tot ha de ser bonic, que sempre hem d'estar contents, i això no és la realitat. Val? Llavors, jo crec que tot aquest màrqueting, juntament amb que és una època de moltes tradicions, no? És com de, no? Cada any per Nadal fem tal. Això fa que a vegades sigui més difícil d'acceptar aquests processos personals que potser estem vivint i que fan que no puguem celebrar aquest Nadal com el celebràvem abans. Llavors, per això et dic, no?, que el principal primer és saber què és realment important per mi el Nadal.
Un cop ho hem pogut identificar?
Un cop ho hem pogut identificar, anem a buscar solucions. És a dir, com ens podem adaptar a això? Vale? Si et sembla, ara sí que anem a començar una mica parlant primer de la persona que està afectada d'una malaltia o que li han diagnosticat una malaltia. Val? I així anem fent una mica com els tres consells bàsics que podem donar a les persones que ens estan escoltant. Llavors, ara mateix, la persona que li han diagnosticat una malaltia o que el seu procés de malaltia, pel que sigui, ha empitjorat, pot ser que se senti trist o trista, cansada de la situació, frustrada, que no s'estigui trobant bé físicament per X, per tractaments, per la seva situació actual. Val? Llavors, primera cosa que pot fer aquesta persona si es troba en aquesta situació, acceptar la situació. És a dir, comença acceptant que aquest any és diferent i serà diferent, però que no per això ha de ser pitjor. Val? Aquest punt és molt bàsic, vull dir, una mica a vegades ens enfoquem mentalment en tot allò que no tenim i en tot allò que hem perdut. I no sabem valorar, doncs, que seguim aquí, que estem vius, que potser tenim persones que ens estimen i que ens acompanyen i que això realment és l'important, no? Llavors una mica acceptem el que hi ha ara mateix. Val? Un cop fet aquest primer pas, el segon pas seria decideix o pensa què és el que més t'agradava de les festes, què és el que més gaudies. El que més gaudia era que veies a la família que no trobaves des de feia un any enrere, és la il·lusió amb el que es viu tot o no, la decoració, l'ambient de Nadal, etc. És que passaves més temps amb les persones que estimes, perquè tot això potser, ara m'ho invento, no? Si una persona cada any viatjava 10 hores per anar-se'n a no sé on, a reunir-se amb la família, doncs potser aquest any no et pots reunir tu i no pots anar 10 hores cap allà, però potser els teus familiars poden venir on tu ets o podeu com adaptar-ho d'alguna manera. Val? Llavors, primer això, decidir exactament què és el que era important. I també una altra cosa, després de poder adaptar tot això, és evitar l'aïllament. Moltes vegades, quan estem tristos, quan estem malament, ens aïllem. No volem participar ja de coses que participem amb abans, ens fa mandra parlar amb els altres o compartir, o tinc molts pacients a la consulta que potser se senten en una taula plena de gent i no parlen, no s'integren a la conversa, perquè anímicament no estan bé. Val? I això és com un peix que es mossega la cua que fa que cada cop
costi més.
Llavors,
però forçar tampoc, no, Anna?
No és forçar-te a parlar si no tens ganes de parlar, és més comunicar el com et sents, és a dir, intentar no aïllar-te. Si a tu aquest any no et ve de gust una gran festa perquè no estàs d'humor, pel que sigui, parla amb les persones, bueno, amb les que siguin, no?, amb qui fas això, i proposa una alternativa. Ei, nois, que jo aquest any no estic d'humor. Fem alguna cosa més senzill, on ens trobem simplement, no?, per fer, jo què sé, en comptes d'un sopar, un berenar. Vull dir, adapta la situació, però intenta no aïllar-te. Vull dir, al final una mica és... ho vivim una mica aquestes festes com que és o tot o res. O estic superfeliç i superbé, o estic fatal i no vull saber res ni del Nadal ni de les festes. Anem a intentar trobar un punt mig sense forçar res. Però és cert que per trobar aquest punt mig la persona ha de voler comunicar-se i expressar-se i saber primer què sent. Llavors, aquest seria una mica el punt.
Interessant.
Per evitar aquest aïllament, per participar de converses i per seguir gaudint de les coses que potser són importants, no? De la família, d'estar amb els amics, etcètera, etcètera. Això per la banda de la persona que està patint la malaltia o que està afectada. Val? Moltes vegades ens trobem amb la banda contrària, que és la persona que acompanya
el malalt
i que moltes vegades es desviu perquè tot segueixi sent com abans, tot i que ara mateix aquesta persona visqui desbordada perquè té com una feina extra, entre cometes, no? Que és cuidar d'una persona que ara mateix ho necessita, no? D'un ésser estimat. Llavors, perquè tot aquest engranatge funcioni, és molt important que totes dues persones se sentin com a gust i que sentin que estan fent les coses en el punt que ho necessiten, val? Llavors, el familiar, la persona familiar és el que deia, pot ser que ara mateix se senti desbordada, que vulgui fer-ho tot igual que abans, que a més hagi de cuidar del familiar, que, bueno, en general, una mica, no?, com que se saturi de tanta feina. Llavors, primer consell important, que jo moltes vegades dic a la consulta, millor fet que perfecte, no?, que en castellà diuen mejor hecho que perfecto, seria això. No ens enfoquem tant en fer les coses com abans les fèiem perquè sigui tot perfecte, perquè tot el menjar sigui casolà, perquè tota la casa estigui decorada perfectament, no?, a més de tota la feina, sinó que una mica tornem al mateix consell que hem donat abans a la persona amb la malaltia. Què és l'important del Nadal per tu? Vale, llavors, totes aquestes coses que realment et treuen energia i que fan que vagis desbordada i que no puguis acabar gaudint de les festes, tot això fora. Fora o adaptem-ho. Encarreguem el menjar, jo què sé, no?
Fem que cadascú porti alguna cosa.
Que cadascú porti alguna cosa, fem el menjar a casa d'una altra persona en comptes de casa meva aquest any, no? Una mica...
Busquem això, alternatives.
Que dit així, és com molt bàsic, no? És una cosa que diu, tothom diu, sí, sí, això és molt lògic, sí, sí, però no hi pensem, perquè és com, no, és que sempre ho hem fet a casa meva, ho hem de seguir fent a casa meva. No, no es pot explicar a la resta de familiars, a la resta de persones, quina és la situació i com nosaltres, o com jo em sentiria millor si aquest any féssim les coses diferents, val? Llavors, aquest primer consell, que va molt relacionat amb el segon, que és una mica com posem-nos les coses fàcils. No intentem fer més del que no podem assumir, val? I hi ha una tercera part molt important, que és també expressar les necessitats. A vegades fem les coses perquè toca, o perquè sempre han estat així.
O que esperen de mi.
O el que esperen de mi. I tant, això és un altre
tema. Bona, eh?
Sí. El que se suposa que esperen de mi els meus familiars o fins i tot el sistema, no? La societat. O, bueno. Llavors, què et ve de gust a tu? Sents que aquest any pots assumir tot el que portes fent fins ara? Realment et ve de gust fer-ho? O ho fas perquè toca? O perquè esperen de mi això? Llavors una mica
per compromís.
Per compromís, exacte. Una mica és replantegem tota aquesta situació i tornem a adaptar-ho tot. Val? Vull fer un incís en aquesta part. Això em passa moltes vegades a la consulta, ho treballem molt, no? Les persones em diuen, és que si dic a les altres persones que aquest any no em ve de gust, no ho entendran,
o s'ho agafaran malament,
o s'enfadaran. No és veritat. No és veritat, i això dona per un tema per un altre dia. No és cert. Sempre que nosaltres anem a comunicar les coses a l'altra persona des del com jo em sento, l'altra persona ho entendrà. El 99,9% de les persones ho entendran. I si hi ha un 1% de les persones que no ho entenen, el problema no el tens tu. El problema el té l'altra persona. Val? Llavors, sempre que anem a comunicar una cosa des del punt de dir mira, jo aquest any sento que amb tot el que li ha passat a l'Antonio estic molt desbordada, estic molt cansada, crec que no puc assumir la mateixa feina de l'any passat. Què et sembla si busquem una altra manera? Tothom, des d'aquest punt de vista, et dirà sí, cap problema, perquè la gent ho entén. Què passa? Que a vegades tenim por de no saber com dir-ho i ens acabem anant una mica per les branques, no? I al final potser acabem donant a entendre una cosa que realment no és. Llavors, jo sempre us recomano, busca les paraules adequades, pensa't el discurs amb anterioritat, diguéssim, una mica amb antelació, i vés a comunicar-li a l'altra persona des del sentiment, per no estar enganxats, no?, en aquest, el que se suposa que s'espera de mi, el que se suposa que hauria de fer, etcètera.
Molt interessant, Anna, tots aquests punts que avui ens has plantejat amb un tema difícil, però tot parteix des de la comunicació, no? Des d'aquest sentir, des d'aquesta honestedat, fins i tot, de cares a l'altre, i sigui com sigui, a continuar treballant. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui des del vostre espai, des del vostre centre, ara i així, a Figueres. Que tinguis bones festes.
Igualment.
I ens veiem l'any que ve.
Molt bé.
Bon
gràcies,
dia.
Bon dia.
A tu.